Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. A Catalunya Ràdio.
No pots vèncer algú que no rendeix mai i les oportunitats no passen, les crees. Amb aquestes dues frases de Babe Ruth i Chris Grosser comencem a inspirar-nos en el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio d'avui. Comencem i, com sempre, us donem quatre motius per quedar-vos. Motiu número 1. Avui un home que no es va rendir mai, una de les bombes digitals de la temporada, el periodista Gerard Romero. El seu gigante es triomfa a Twitch. Avui parlarem amb un home que m'atreviria a afirmar que ha revolucionat la història del periodisme esportiu i ha fet de la revolució digital el seu gran tresor. Motiu número 2. Dani Marco ens explicarà les darreres oportunitats de la indústria del New Space que ha vist als Estats Units i també ens parlarà de dues iniciatives revolucionàries, el Moneder Digital i el Hub de les Tres Xemeneies. Motiu número 3. Núria Aymerich ens presenta una empresa centenària que rep encàrrecs de la corona anglesa. Al darrer, una catifa de l'enterrament d'Isabel II. I motiu número 4. Al Món 2030 us proposeu idees perquè la tecnologia ajudi a solucionar un problema molt greu, la manca d'aigua, un tema que ens afecta a tots. Com sempre, oients, ja sabeu que podeu participar en les nostres xarxes socials i ara sí, comencem a revolucionar-nos! Gerard Romero és un periodista que ha demostrat que la revolució digital va de debò. La revolució no és només fer unes grans pàgines web i tenir un bon community manager a la xarxa. Revolucionar és també canviar la manera d'explicar les notícies. Gerard Romero ha demostrat que Twitch pot ser un canal informatiu amb centenars de milers de seguidors i on es poden donar exclusives abans que els mitjans de comunicació tradicionals. Amb Giganter, Gerard Romero ha marcat un gol per l'escaire al periodisme tradicional. Molt contenta de saludar Gerard Romero. Bona nit, com estàs?
Què tal, Chantal? Encantadíssim, molt agraït de les paraules. I bé, aquesta conversa pendent que ja feia uns dies. A veure si trobem una data. Vinga, va, som-hi, per favor.
Aquí en directe a l'estudi de Catalunya Ràdio. Escolta, tens la sensació del que deia, que ha revolucionat el periodisme esportiu?
No sé si revolucionar, evidentment, com estem en la Revolució 4.0, hem de dir revolucionar, un sacseig, un despertar als mitjans més tradicionals, al dir, ei, què està passant aquí? Crec que això ho hem aconseguit. I l'equip que forma part de la bogeria de Gigantes, doncs gent jove, gent amb il·lusió, gent amb esperit de tornar al carrer, de rascar la notícia, crec que això és el que hem fet, amb, evidentment, la dosi d'entreteniment, de show i d'espectacle que forma part de la plataforma, que és com, en aquest cas, jo l'entenc.
Quants seguidors tens ara mateix? Explica'm.
Crec que més de 300.000 devem tenir i uns quants subscriptors que no són ni una quarta part d'això. T'aviso per si hi ha algú que vol fer comptes. No és ni una quarta part dels 300.000, perquè al final aquí hi ha tota la gent que s'hi va sumant, sobretot en aquestes puntes que hem tingut aquest estiu, que ha estat una bogeria.
Clar, la revolució digital i Twitch t'ha canviat la vida, diria.
Absolutament. I segurament doncs allò que sempre ens passa, que és aquelles decisions que si haguessis pogut prendre-les abans l'haguessis pres, però que segurament tampoc era el moment, i llavors doncs vam decidir tirar-nos en aquesta piscina i això ha estat doncs segurament la millor decisió de la meva vida esportivament m'ho ha donat.
Professionalment,
perquè realment crec que he trobat el lloc ideal per explotar totes les meves virtuts a nivell comunicatives.
Expliquem als oients que tu has estat molts anys a la ràdio fent periodisme esportiu convencional i arriba un moment que marxes, no?, i crees el canal de Twitch. No vas apostar per Twitch de manera totalment conscient o les circumstàncies t'hi van portar en la història
del
Gerard?
Jo crec que hi va haver una mica de barreja, no? Jo a RAC1 doncs estava feliç i content perquè feia el seguiment del Barça i perquè hi anava participant dels partits i aquestes coses, però hi ha un moment doncs que es pren una decisió que diuen, bé, no ens acaba de fer el pes això que aquesta última temporada has fet i poder preferim doncs que et quedis només per la programació més diària i no pels partits. A mi això em va sentar una mica malament i el que va passar també doncs que mentre jo estava acabant aquella temporada, jo m'estava introduint molt al Twitch, jo començava a trobar-me molt més a gust a la plataforma que pràcticament a la ràdio, on feia 14 anys que estava treballant i que doncs era una mica la rutina, allò que vas per anar i a trobar-te amb una gent que estava super a gust i super agraït, però que jo necessitava una aspiració més. I com sóc una persona molt inquieta, doncs necessitava un repte. Vaig trobar aquesta via i vaig dir, anem a provar, veig que la gent està responent, veig que a la gent li està agradant el que fem i anem a ell.
Per tant, ara ets un emprenedor digital i és la frase aquella que les crisis són una oportunitat.
Totalment,
Gerard,
totalment,
no?
És així, és així.
El lanzamiento de Robert, gol, 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 gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,
gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, una mica hora de missa, d'allò, pam, entrem a la missa esportiva a les 12, i després al vespre, doncs depèn una mica l'actualitat, el dia que hi ha una prèvia de Champions, doncs com aquesta setmana, doncs a les 6 de la tarda fas les rodes de premsa i expliques una mica el que hi ha, i al vespre, doncs a quarts de 10 a les 10, al prime time de la televisió, doncs també apareixem allà.
Clar, el millor d'aquest canal és la llibertat de fer el que et doni la gana, no?
Totalment. Llibertat horària, llibertat d'explicar el que vulguis, no lligar-te a una línia editorial que algú et digui ei, no et pots passar aquí, no li pots fotre un pal a la porta, perquè llavors ens trucaran, ens tancaran la xeta de les entrades que ens regalen cada setmana per anar al Camp Nou. Que això no dic que passi, però presumptament passa. Llavors, com has d'anar una mica amb el fre de mà en aquests llocs, doncs aquí nosaltres podem fer el que vulguem i podem estar parlant les hores que siguin. No anem marcats per una programació, vull dir, tu ara aquí estàs encaixadet a una hora a Catalunya Ràdio, doncs clar, el tema és que allà a Twitch passa alguna cosa, pum, obres en un minut, estàs allà en directe i pots estar les hores que vulguis parlant que la porta resulta que no arriba a fer uns avals per presentar-se a la candidatura. I vam estar aquell dia doncs, 10 hores parlant del que estava passant.
I aquest estiu has triomfat anunciant fitxatges, desmentint-ne d'altres, i tens la sensació que has deixat sorpresa molta gent, no? Perquè tu sol, no?, has aconseguit totes aquestes informacions i per tant, has donat tu també aquestes exclusives.
Et matiso el sol, perquè al final jo sempre ho dic que el secret de Gigantes d'aquest estiu està a la comunitat. I pensa, Xantal, que ho he dit a totes les entrevistes, jo seguiré dient, jo estaré super agraït a tota la comunitat, perquè aquí ben a prop de Catalunya Ràdio hi ha un restaurant com és el Via Veneto, per exemple, doncs, que hi ha un veí que és un gigante i que tots els dies al migdia treu el cap, està allà mitja hora, tres quarts d'hora veient a veure què passa i més d'un dia apareixia a la porta, pum, telèfon i nosaltres ràpidament cap aquí a veure què estava passant. Doncs gràcies a aquest gigante que estava vivint al costat del Via Veneto, aquest estiu hem tret moltes reunions que venia al City, que venia al Chelsea, que venia al Manchester United i els hi fotíem unes trincades que després el Barça s'emprenyava. Ostres, per què ens traieu cada reunió? Doncs amagueu-vos una mica més. Si aneu a un restaurant, entreu per la porta normal, doncs us podem agafar allà.
Per tant, els oients són font d'informació directa en el cas de Twitch,
Bueno, en el cas de Twitch o en el cas de la nostra família Gigante. Jo interpreto que hi ha molts, que segurament a molts mitjans tradicionals també ho deuen fer, però nosaltres hem creat com una comunitat molt identificada amb tot el que hi ha, tot el moviment del mercat, i teníem infiltrats a restaurants, infiltrats als aeroports, infiltrats a hotels a Barcelona que t'anaven informant de, compte que arriba tal, compte que pot passar això, compte que la porta està a Segaró, a la platja, que no sé què, i ens passava una foto de la porta a Segaró. Dic, no vull veure aquesta imatge perquè és vida personal i tampoc fa molt per veure. I evidentment que no hem punxat cap imatge del president a la platja, però que teníem una xarxa com de corresponsals, col·laboradors, per tot arreu.
I creus que Twitch és el futur de la comunicació? És a dir, avui en dia tenim les teles, les ràdios, tenim moltes plataformes, és a dir, internet, fa que hi hagi molta oferta. Creus que és el futur, Twitch?
Jo crec que comença a ser el present per una gent i no sé si serà el futur, perquè el futur jo crec que serà molt difícil veure i imaginar-nos què pot passar. Però crec que és una opció més que té la gent. Hi ha gent de la nostra comunitat, doncs des d'un nen de 14, 15, 16 que ens pot veure, però que ha enganxat el seu pare de 40 o 50 o fins i tot el iaio de 70 que és culer i ens posa cada migdia a les 12 a la tele. Per tant, crec que hi ha gent que està veient que això és una opció més, que a més la pots posar a la tele, que no has d'anar a buscar doncs, el mòbil o a l'ordinador i doncs que t'ho poses perquè al migdia a la tele no hi ha res que els agradi i doncs ens tenen allà posats. Per tant, jo crec que ja és un mitjà més, tot i que hi hagi gent que no ens vegi com un mitjà i que ens vegi com aquesta gent de Twitch que estan allà i que fan no sé què.
Pregunta difícil, ara. Si rebessis una superoferta de TV3, de Catalunya Ràdio, o fins i tot per dirigir un diari esportiu, l'estudiaries ara o no?
No.
Per què?
Perquè no crec que em dongui la felicitat que ara mateix em dona el meu canal de Twitch.
Per tant, no tornaries mai al periodisme convencional perquè Twitch es guanya millor la vida?
Ara, no.
Però per un tema també econòmic o no?
Bé, evidentment que també és un tema econòmic. Jo crec que serà difícil que ens puguin igualar la situació econòmica que ens trobem ara mateix amb tot i el que vindrà, perquè són moltes les portes que s'estan obrint de gent que té uns patrocinis posats a un mitjà convencional i que els vol retirar perquè ja no tenen cap rendiment i que la plataforma doncs, els hi dona unes oportunitats que poder una televisió o una ràdio no els hi pot donar, que allà pots ensenyar un producte, que allà pots involucrar molt a la gent en un chat en directe i tot això doncs, ens ajudarà a créixer. I la llibertat, vull dir, no fa
falta. La llibertat no té preu.
Gràcies. Ahí está Robert Lewandowski!
Can you say hello? ¿Puedo llorar, Romero? Say hello, please. ¿Puedo llorar, Romero, for gigantes?
No, Romero.
Thank you.
¡Hello, Romero! ¡Hello, Romero!
Mira, para gigantes.
Me va a infartar aquel día, ¿eh? ¡No te puedo creer! ¡No te puedo!
Ara et veig emocionat, estàs emocionat.
És que això va ser molt surrealista, Chantal. Vull dir, ens avisen i ens diuen abans d'anar-se'n cap als Estats Units, quan fitxes a Lewandowski, que Robert pararà a Mallorca a saludar la família i d'allà s'anirà cap als Estats Units a integrar-se amb el Barça. I jo truco a un gigante que tinc molt conegut de Mallorca i li dic, Salva, pots anar, sisplau, a l'aeroport per si per casualitat trinquem la imatge de Robert Lewandowski com a jugador del Barça per primera vegada i la tenim? Estem allà en directe i veiem que aterra l'avió i efectivament apareix Robert Lewandowski, 30.000 persones en aquell directe, que això ja és una barbaritat, a ple estiu a les 5 de la tarda, i Robert Lewandowski diu hello Romero perquè l'altre li diu, llavors vaig quedar una mica acollonit perquè dius, mare de Déu, gràcies Robert per aquest moment que ens has donat, perquè clar, l'últim que jo m'imaginava és que aquest tio arribant allà deixés anar això.
Per tant, escolta, vau treure aquesta notícia, la gent ha anat coneixent, també has tingut suport d'Ivan Llanos, no?, i d'altra gent molt coneguda, no?
Sí, hi va haver la famosa hack amb Luisito, que això aquest estiu doncs, ens va fer que Ibai aparegués, que Auron aparegués amb una hacka, que De Greve aparegués amb una hacka, que el Xoc es parlés de la nostra hacka i que agafés una viralitat que durant una setmana doncs, vam arribar a pujar gairebé 50.000 seguidors per la famosa hacka de feia no sé quants mesos, que va agafar la viralitat aquest estiu i que va parlar, però no, estic agraït a Ibai, sobretot, perquè fa un contingut doncs, que poder... hi ha dies que té més relació amb els esports i que l'hem integrat, doncs, el tancament de mercat de fitxatges i aquestes coses, i va bé per conèixer doncs, una mica. Jo, al final, si estic a Twitch, és segurament perquè les coses que ha anat fent Ibai en el sentit de les entrevistes, no amb el gaming, perquè jo sóc zero amb això, i tots els events que ha anat fent, doncs a mi m'han atret de dir, hòstia, anem a veure què fa aquesta gent.
T'ha donat algun consell, Ibai Llanos, quan has parlat amb ell en aquest món digital?
M'ha donat el consell de continuar fent el que estem fent, amb aquesta llibertat, amb aquesta alegria, amb aquest show, i que no canviem, que no canviem. Dice, aquí, que no te haga ver que porque tengas 20.000 personas tengas que ser diferente a cuando tenías 300. Doncs això és el que és més important. I, de fet, un dels consells que va donar és que ens traguéssim el comptador de viewers, per no saber minut a minut quina gent està veient. Clar. Perquè quan tu estàs fent un contingut i estàs veient que allà comença a marxar la gent o que comença a pujar, doncs evitar que això... I jo, per exemple, aquest estiu, amb dies de mercat, m'ho treia, perquè era com una pressió de dir, hòstia, no he obert el directe i tinc 10.000 persones que m'estan esperant a veure què dic.
Clar.
Doncs clar, hi va haver un dia que vaig dir, m'ho trec...
Treure pressió, no?
Per la salut, i després doncs, ja mirarem els números quan hem acabat.
Els oients de Catalunya Ràdio que no ho sàpiguen, és a dir, quan tens un nou subscriptor fas un ball, no? Que es diu...
Bé, al principi ho fèiem. Al principi
ja tocava... no fas, el de ball?
Bé, ara no, perquè és que si no ens tornaríem bojos perquè som molta gent. Perquè clar, vull dir, al principi tenies 20, 30, 40 subscripcions al dia. Ara poder al dia, si tens 200 subscripcions, doncs no puc fer 200 hackers, perquè llavors em tornaria boig. Ara el que hem fet és quan la gent dona 10 subscripcions, llavors... aquella persona li agraïm fent una famosa haka.
Què fas? Explica'm, fes-me una.
Sí, sí, sí. El problema és que sense música és molt puta, no la tens preparada, no?
No la tenim preparada aquí.
No passa res, no passa res. Mous així els braços, fas uns cops i llavors fas un, dos, tres, quatre, cinc, fas així un cop, bé, unes tonteries molt friquis, però que a la gent li agraden i bé, doncs em forma part una mica del show, que és això, que és la plataforma.
La plataforma, eh? M'agradaria que m'expliquessis, ja sé que no em pots dir el número de subscriptors, però perquè entengui la gent qui vulgui fer un Twitch, eh? I ara ens escolten en parladors digitals i diu, mira, jo tinc una temàtica que vull parlar d'economia,
clar que sí,
vull parlar de tecnologia, o vull parlar de plantes. La gent es pot fer un Twitch...
Tu has de passar tres fases, has de passar tres fases de fer uns mínims per acabar sent afiliat i afiliant-se soci, perquè llavors a cada secció tu tindràs un tant per cent, però vaja, que ara els socis acabaran tenint el 50-50, que és una de les coses que ha modificat Amazon, perquè Twitch és d'Amazon, que hi ha molta gent que tampoc ho sap, i tu al final, al final del mes, el que faràs és ingressar un tant per cent de les subscripcions que t'entren, ja sigui via Amazon Prime, perquè si tu compres Amazon Prime tens una subscripció per posar-la al canal que vulguis. Tu tens Amazon, per exemple, compres amb Amazon, presumptament?
Sí, però sí.
Clar, però no l'utilitzes, no utilitzes el Prime, no l'utilitzes. Doncs, no. Per exemple, tu podries donar-me, Chantal, dones el Prime a Romero, o li dones a Ibai, o li dones a què, pots posar-ne un al mes al canal que vulguis. Si no, doncs pots pagar. Al final és com un Netflix, com un HBO, com el que sigui, pagues 5 o 6 euros al mes i d'aquella part nosaltres ingressem la meitat o inclús una mica menys en alguns casos. I a partir d'aquí doncs fas tota la suma de totes les subscripcions i tens el sou mensual a Twitch.
Hi ha molts professionals, creus, en mandra per usar noves tecnologies i per aprofitar aquesta revolució digital, i creus que tothom s'hauria d'apuntar?
No tothom val per fer Twitch, jo crec que aquesta és la primera. I segona és que no tothom té les ganes de fer Twitch, perquè hi ha molta gent que no té ganes de fer Twitch. L'únic que té ganes és de dir, hòstia, això funciona, aquí en calés, aquí m'hi poso. I després veus que no val per res. Però jo crec que hi ha molt de desconeixement, també, del que és la plataforma. Aquí. Bravo. Aquí. Aquesta era. Molt bé el tècnic, que reaccionen ràpid. Gran.
Més joves amb ganes de ser periodistes, no sé si s'hauran d'atrevir, però com deies, no tothom pot fer això. Cal també no ser d'una pasta especial. Jo crec que el Gerard Romero, a part d'explicar la informació esportiva, sempre s'ha mogut en el món de l'entreteniment, no? O tens aquesta vessant... No sé què t'agrada dir més, que ets un showman, que ets un periodista esportiu. Com t'agrada l'etiqueta de Gerard Romero? Com et definiries?
Bé, em pots dir el que vulguis, perquè fa uns quants anys també que em coneixes, perquè saps que organitzar unes festes i sempre m'ha agradat a mi també compaginar molt la música amb tot el que és de l'esport, per tant, se'm pot dir showman, periodista esportiu, deixo que cadascú posi l'etiqueta que vulgui. La història és un comunicador gigante i que ara mateix doncs està disfrutant moltíssim amb el que està fent i que està super agraït a una de les comunitats més bèsties que hi ha a Twitch, perquè la plataforma doncs els últims mesos ens van contactar fins i tot des dels Estats Units dient, ostres, este fenómeno aquí que està passant, no? Per què una cosa esportiva i una cosa tan concreta com el Barça està movent això, no? Doncs fins i tot doncs, des d'Amazon era com, ostres, anem a estudiar aquest personatge aquí, què està fent? I estem agraïts que la plataforma també ens ha ajudat en molts moments per seguir creixent i crec que venen projectes endavant bastant macos i que se n'escoltarà i se'n parlarà moltíssim del que pot passar dins d'aquesta plataforma.
Ara estàs treballant més en castellà. Voldràs engegar projectes en català o en anglès?
En anglès difícil, perquè el meu English is so bad.
Tot és posar-s'hi i fer classes,
Yeah.
I estudiar.
But in català, doncs m'agradaria, perquè no poder fer alguna coseta més. Crec que una cosa doncs puntual a la setmana per parlar de futbol català o aquestes coses, doncs la podríem fer i crec que la gent ho entendria. De fet, nosaltres tenim moltes coletilles que les anem fotent allà en català i que hi ha gent andalusa doncs que utilitza la mare que em va parir com una cosa més i al final totes les rodes de premsa del president, de Xavi, les emetem en català. Jo no tradueixo res. Després sí que podem fer un resum, però m'agrada que la gent li vagi sonant el català i que vagi aprenent una miqueta, també.
Molt bé. Doncs escolta, jo crec que avui ha passat pel Revolució 4.0 un periodista que va passar de mitjà convencional a Twitch, per tant, ha aprofitat aquesta revolució digital i és un exemple, no?, de que es pot fer, es pot arribar, que a vegades hi ha moments de crisi, però també d'oportunitats, i em sembla que per els ulls que jo li veig té moltes ganes de fer més coses. coses.
Ja veuràs, ja. Ja veuràs. La revolució que vindrà.
La revolució que vindrà, i estic contenta. Que et vagi bé. Un plaer, Gerard Romero, el Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio.
Gràcies a tots, un petó.
Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Revolució 4.0 amb Xantal Llavina a Catalunya Ràdio. Dissabtes a l'API Web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Quan estàs dissenyat per a no perdre cap oportunitat, tot el que es presenti encaixa amb els teus plans. Nou Toyota Yaris Cross Electric Hybrid, el nou referent dels suburbans, dissenyat per a tot el que et proposis.
Toyota, liderant el canvi.
T'esperem al nostre centre oficial Toyota Teams Motor al carrer París 70 de Barcelona.
Catalunya Ràdio, amb Dani Marco.
No us perdeu els pròxims minuts perquè farem un viatge de 9.000 quilòmetres. De seguida sabrem què es cou a la costa oest dels Estats Units amb Dani Marco. Dani Marco, director general d'Innovació i Economia Digital. Bona nit i benvingut al Revolució. Què tal?
Bona nit, doncs molt bé.
Sabem que la setmana passada vas estar als Estats Units, a Califòrnia i a Nevada, en concret a Las Vegas, o sigui que aquesta secció d'avui ens farà força enveja també, perquè deus haver vist coses molt interessants, no? Aquesta setmana en tecnologia també.
Doncs sí, no puc negar que us deu tenir una mica d'enveja, perquè vaig fer un viatge institucional als Estats Units amb el secretari de Polítiques Digitals, el David Ferrer, per dos àmbits. Una visita relacionada amb l'estratègia New Space, aquesta dels nanosatèl·lits que estem posant en marxa, i també per participar amb la delegació de la Mobile World Capital al Mobile World Congress de Las Vegas.
D'entrada vas tenir el privilegi de visitar, atenció, l'SpaceX, l'empresa creada per Elon Musk. Quin era l'objectiu de la visita?
Doncs sí, vam començar la setmana a Los Angeles visitant els headquarters de SpaceX. SpaceX és aquesta empresa americana que va crear l'Elon Musk fa 20 anys. És una empresa que, tot i que ara està explotant, podem dir, fa força anys que es va crear. I Elon Musk és el, suposo que la gent no ho sap o no ho sap, però és el que va fundar PayPal, aquella eina de pagament.
Plataforma de pagament, sí.
I quan va vendre PayPal, amb els diners que va guanyar, va crear Tesla per una banda i per l'altra SpaceX. I s'ha convertit en l'empresa més important del món en llançaments espacials, que són llançaments d'astronautes o de satèl·lits, i el que vam anar és a conèixer l'empresa, conèixer el que fan, els seus llançaments, i a mirar d'establir col·laboracions amb l'estratègia New Space.
Amb què et quedes del que vas veure, no? Perquè, clar, Elon Musk, que per cert ara també diu que compra Twitter, per tant és un gran emprenedor en sèrie i a més en tots els sectors, no? Del que has vist allà, què diries?
Doncs mira, vam veure la fàbrica dels Falcon 9. Els Falcon 9 són els coets, són uns coets grans, uns coets que tenen 9 motors, no? I que poden llançar els astronautes. Després, els astronautes de la NASA els llencen ara amb aquests coets, amb una càpsula que tenen a la punta que es diu el Dragon 2. Doncs vam estar a la fàbrica, no? En sèrie, en el fons és com si fos un taller de Fórmula 1 a la bèstia. Penseu que
et va agradar, veig que et fas cara que et va agradar.
Increïble, veure ja els nous motors. Són coets amets que van a l'espai i tornen. O sigui, i el fet de la reutilització fa, primer, que tingui un impacte de la petjada de carboni molt més baix, i segon, que és molt més econòmic, molt més barat, no? I per això el 70% dels llançaments a l'espai actualment els fa aquesta empresa.
N'hem parlat del programa, el sector de l'anomenat New Space està creixent a Catalunya. La visita que vau fer a l'SpaceX pot tenir algun tipus de repercussió positiva per a Catalunya?
Doncs sí, esperem que sí. Aviam si podem tenir notícies bones en breu. Vam anar per a dues coses, per conèixer els llançaments, no? Perquè pot ser una eina per relacionar-la amb l'estratègia New Space, i per l'altra per vendre a Catalunya, per explicar tota l'estratègia que estem fent. Clar. Actualment SpaceX només té oficines als Estats Units, no? Pues els vam dir que Barcelona és la millor ubicació per fet la primera oficina a Europa.
Doncs sí, perquè en van parlar el Revolució TV3, Dani, com saps, i l'espai del Guaira, de l'aeroport del Guaira, podria ser, no?, un espai d'aeroport on hi hagi tota aquesta nova economia de l'espai.
Exacte. De fet... A Los Angeles van veure SpaceX i anant cap a Las Vegas, que vam agafar un cotxe, van parar a l'Spaceport de Mojave. Mojave és un desert, que no hi ha res, i allà tenen un aeroport, que era un aeroport militar, que l'han convertit en un aeroport de proves, per fer avions que volen fer proves, o també com el que volem fer allà del Guaira, que és vols suborbitals, és el llançament de coets en comptes d'aquests grans del SpaceX, que són un gran avió que té a la seva panxa un coet més petit, vola l'avió i després llença el coet. Això es diuen vols horitzontals. I també feien proves de motor, no? Que és l'altra àrea que a Lleida del Guaira podem fer, per lo que podem obrir relació entre Lleida del Guaira i Mojave i aprendre del que s'està fent allà, que van força avançats.
Clar. Has tingut la sensació, com diu el professor Miquel Lladó, que quan vas als Estats Units, no? En el cas, en l'àmbit de la indústria espacial, és com si viatgessis al futur, no? Veus el que hi haurà allà i que d'aquí potser tindrem d'aquí uns anys, no, Dani?
Sí, una mica sí, una mica sí. La veritat he de dir que sobretot la diferència que hem vist és com allà són capaços d'escalar els projectes. Jo crec que a nivell de talent, d'innovació, no estem tan junt. Tenim les idees i els projectes, però allà, clar, entre la injecció d'inversió i els grans programes i els grans mercats que tenen, fa que les empreses creixin i aquests scale-ups, no?, que es diuen ara en el món americà, que és créixer, fer créixer una empresa per fer-la global de manera molt, molt ràpida. Viva Las Vegas!
Viva Las Vegas! How I wish... I l'estat de l'Oest americà va continuar a Las Vegas, concretament el germà petit del Mobile World Congress, el Mobile de Las Vegas. En aquesta qüestió és a l'inrevés. Són ells que ens han d'envejar a nosaltres, oi, per les dades?
Amb això sí, amb això sí. Clarament, la GSMA, aquesta organització que fa el Mobile World Congress a Barcelona, també organitza un Mobile World Congress a Las Vegas per al mercat americà, ¿vale? I fa altres també a la Xina i a Àfrica. Estem parlant d'una fira d'unes 300 empreses expositores, 8.200 participants i 100 països. O sigui, és una fira que està prou bé, però clar, si la comparem amb el nostre Mobile, que són més de 60.000 assistents i 1.900 expositors, estem parlant que és 7 o 8 vegades més petita, per lo que amb això podem treure pit nosaltres.
Clar que sí, la millor de Barcelona que de Las Vegas.
Que vinguin a Barcelona tots i continuïn així.
Clar que sí. Hi ha hagut presència catalana, no?, en aquesta edició aquí a Las Vegas, en aquest Mobile, i no sé si m'han cridat l'atenció d'emprenedors inversors americans. Diries que són propostes potents. Algunes n'hem parlat, no?, algunes d'elles.
Efectivament. Hi havia una delegació de la Fundació Mobile World Capital, que s'organitza conjuntament entre l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i Red.es, amb el que eren 16 empreses.
16.
I de les 16, 8 eren catalanes, no?
Val.
I teníem empreses com Satelliot, que és l'empresa que ha llançat l'enxaneta. Teníem Bricken, que és una empresa de blockchain per tokenitzar una startup. O sigui, com fas tot el finançament de l'startup de manera tokenitzada. Union Avatars, que és l'empresa que va fer l'avatar que vam estar...
A la Revolució de B3.
Al Catverse, no?
Dani, al Catverse. I amb el Quirze, sí.
Exacte. Nixie for Children, que genera experiències de realitat virtual per preparar-se els nens abans de fer una operació.
Que han vingut al Revolució, també.
També han vingut.
Sí.
I el Sound Dream, que és una intel·ligència artificial per entendre quan plora un bebè per què és, si li fa mal la panxa, si plora perquè té gana o no. Pues això ja
això va molt bé.
Una
solució. A les mares i pares del país, sí.
Accent Systems, que fa control de seguretat per les persones. QBest, que és un spin-off del Barcelona Supercomputing Center per gestionar les dades. O IOMOB, que són sistemes de mobilitat i transport. La veritat que hi havia una zona d'startups i les startups catalanes estaven allà lluint i captant inversions i connectant-se amb partners per anar amb aquest mercat tan gran com és l'americà.
Sense haver d'anar tan lluny, aquí també darrerament tenim moltes notícies del món digital, innovador i tecnològic. Per exemple, en parlant la setmana passada del Hub Digital Audiovisual de les Tres Xemeneies, que serà realment una revolució. Què hi passarà? exactament en aquest hub digital audiovisual de les Tres Xemeneies, Dani?
Per entendre que, quin és l'impacte d'aquest hub, hem de pensar el que va passar a Barcelona quan es va crear el 22 Arroba, no? Que al final era un nou districte que venia del món industrial i anava cap al món digital. Pues això, a la llera del riu Besòs, a Sant Adrià, hi ha tota una zona industrial que hi ha, evidentment, l'edifici històric, no?, de les Tres Xemeneies,
sí.
I allà s'ha fet tot un nou pla urbanístic per allotjar empreses de l'àmbit digital, audiovisual i videojoc. Allà tenim la connexió del cable submarí, no?, el port digital.
Com vam explicar, me'n recordo l'any passat, sí?
Que és un projecte superestratègic i això permetrà que vinguin empreses de nivell internacional, però també que les d'aquí es puguin desenvolupar, no? Per lo que aquests sectors, juntant el món digital, audiovisual i videojoc, tindrem allà un espai per noves empreses.
Clar, perquè el sector audiovisual català té més de 1.100 empreses, ocupa més de 26.000 persones, no? I per tant, suposo que la intenció és desenvolupar el talent d'aquí, o també es pretén captar talent de fora. I quan funcionarà? Tenim data de quan funcionaria? De quan passarà això?
Bueno, aquest és un projecte de mig termini, o sigui, és un projecte que comença i que té tota una transformació. S'espera que el 2030 estigui en ple funcionament. És una inversió de 450 milions d'euros que necessita també del fons Generation i moltes, no, empreses que s'ubiquin. Què permetrà? Que el talent local es desenvolupi, que el talent local, no?, generi empreses, però també que vinguin empreses internacionals, per lo que atraure talent internacional. Al final és un reforçar aquest concepte del hub d'un àmbit que ja són molt forts, eh? Digital, videojocs, audiovisual. Catalunya és una potència ja en aquest àmbit.
Clar, per tant, el tindrem d'aquí uns 8 anys aproximadament.
Sí, però començaran a sortir cosetes ja a poc a poc. Al final, el 22 Arroba encara estan venint empreses, no?
Clar. I acabem parlant també d'una novetat tecnològica, no? La meva cartera, expliquem també que ha estat notícia. Aquest monedari digital que ens permetrà portar moltes coses. Què permetrà? Ho portarem tot en el mòbil?
Sí, la meva cartera és aquest wallet, no? Sabeu que tenim el wallet o el moneder digital, i el que permet és incorporar tots els títols, carnets, permisos que emet la Generalitat. ¿Vale? De fet, ara comença amb un primer carnet, una primera targeta, que és la targeta sanitària, que la té tothom a Catalunya, i en els propers mesos podrem anar incorporant el carnet de família nombrosa, el carnet jove, la T-Mobilitat, els carnets de biblioteques, totes aquelles targetes o carnets que portem al moneder físic passaran al moneder digital. I fins i tot està obert a la incorporació de carnets o títols donats per empreses i institucions, per lo que al final és un procés més de digitalització, tenir en l'smartphone tot allò que permet identificar-nos davant de l'administració o altres entitats.
Molt bé. Doncs escolta, un plaer, com sempre, escoltar el Dani. És l'home que sap més de tecnologia a Catalunya, sempre li dic jo.
Moltes gràcies.
Les darreres notícies i sobretot aquest viatge profitós amb aprenentatges que segur que aviat repercutiran ara el nostre ecosistema emprenedor i innovador de Catalunya. Ens veiem aviat, Dani.
Moltes gràcies.
Una abraçada.
Adéu.
S'ha fet terriblement evident que la nostra tecnologia ha superat la nostra humanitat. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Indústria 4.0.
Després de 12 dies de parlar-ne sense parar, ha desaparegut de l'actualitat informativa. Em refereixo a la mort de la reina Elisabet d'Anglaterra. Ha arribat el moment de tornar-ne a parlar i de seguida sabreu per què us dic això. I ara ho sabrem, i molt contenta de que hi sigui aquí Núria Aymerich, secretari general de la Fundació Indústria. Bona nit, Núria.
Hola, bona nit. Què tal?
I també el Ricard Artigas, director general de l'empresa tèxtil Olius. Què tal? Com estàs?
Molt bé. Bona nit.
Ricard, a veure, fa unes setmanes us vau fer molt populars perquè, atenció, sou els fabricants de la catifa vermella per la qual va passar el fèretre d'Elisabet II. Oi que sí?
Correcte, sí.
Com ha estat això, no? Perquè també vau fer el que va usar el funeral del marit d'Elisabet II, Felip d'Edimburg, i la notícia no us l'esperàveu, no? Que sortís, no?, aquesta notícia.
No, la veritat és que ens va agafar molt per sorpresa que transcendís i que arribés als mitjans. però bueno, la veritat és que és un aconteixement, doncs, d'una rellevància mundial impressionant i doncs ens ha donat una visibilitat molt gran.
Clar. Per tant, com s'arriba a ser proveïdor de la Casa Reial Anglesa, et preguntaria?
Doncs mira, jo crec que és la combinació de dos factors. El primer és que el producte que fem, doncs, és molt específic, és un producte molt tècnic i només hi ha 3 empreses a Europa que el puguin fer. I en segon lloc, doncs, que tenim des de fa molts anys, doncs, a nivell comercial una presència molt important al Regne Unit i, doncs, a través d'un d'aquests clients que tenim, doncs, va arribar aquesta oportunitat.
Clar, i a més, aquesta és l'anècdota, Ricard, perquè la realitat és que sou una empresa de 180 anys d'història, correcte? Com s'hi arriba a aquesta edat? I a més, perquè jo crec que la dada és que he trobat que a Catalunya no arriben a la quinzena, les que tenen 180 anys d'història, per tant. I no només us dediqueu a catifa, sinó que teniu altres productes, no?
Sí. De fet, nosaltres toquem molts sectors molt diferents, aprofitant doncs, que el producte que fem té una funcionalitat molt gran i que el fa apte per aplicacions, doncs, com dic, molt diverses, en indústries diferents i després també doncs, en sectors de béns de consum, interiorisme, moda, en fi, una amalgama molt gran d'aplicacions.
Núria, quina característica diries que comparteixen, no?, les empreses que duren més d'un segle, com en aquest cas el Ricard i totes les generacions i la família del Ricard, no?
Mira, jo tinc la sort de conèixer la família del Ricard. Home, totes les generacions prèvies no, però una part d'elles sí. I et puc assegurar que el que fa que arribin en aquests 180 anys són els valors de l'empresa. Mantenen intactes els valors i els van transmetent de generació a generació. Valors com el compromís, el treball, la qualitat, l'esforç, l'estimació pel que fan, creure-s'ho, tractar bé a tota la gent que treballa amb ells, són valors que fan sòlides les nostres empreses i les nostres indústries.
Clar, perquè Ricard, llegit a la vostra pàgina, que des del primer dia aposteu per la innovació, no? Què voldria dir innovar fa, per exemple, 130 anys i com aposteu per aquesta innovació vosaltres, no? Per durar tant?
Doncs crec que tenim un concepte molt ampli del que és la innovació. Per nosaltres la innovació és qualsevol millora en producte, en procés, en prestació d'un servei al client, on pensem que aquest canvi o aquesta millora doncs, pot tenir un impacte important. I aquesta concepció o aquesta inquietud l'acompanyem després, diguem, de la valentia o de l'anar-hi, del creure-hi i d'invertir doncs, per assolir aquesta millora. I jo crec que això és igual ara i fa 180 anys.
I abans m'ho comentaves, no? L'especialització, buscar el nínxol de mercat, també diries que és clau, no?, per durar tants anys.
Efectivament, en el nostre cas, doncs, d'aquesta especialització sorgeix la possibilitat d'internacionalitzar-se molt, de tenir una base de clients estable i diversa, i per tant una plataforma per anar creixent.
Clar. La sostenibilitat és una paraula important també per vosaltres?
Sí, ho és per convenciment i també doncs, perquè és una demanda cada cop més important dels nostres clients.
Clar. Però s'ha de concretar, no val només dir-ho, no? Cada bé, en què es concretaria vosaltres el vostre cas? No esteu també amb energia elèctrica, no?, i de consum d'origen renovable, no?
Sí, això doncs, és una vessant. S'han fet inversions doncs, molt importants en autoconsum i en eficiència energètica, però també n'hi ha d'altres. Doncs, per exemple, reaprofitem molt del residu de fibres textils que generem. Això és quelcom que fem nosaltres i també altres empreses catalanes textils des de fa molts anys. És a dir, som sostenibles, podríem dir, des de fa molts anys nosaltres.
I atenció als països. Quants països sou ara, Ricard?
Doncs 42 i...
42?
I creixent.
No me'ls hauries dit de memòria, els 42?
Segurament no.
Núria, tu en sabries alguns, no? Dir-me d'estar a molts països, no?
Sí, estan a molts països d'Europa, estan a Estats Units, estan a Àfrica, estan a molts països del món. Tria el que vulguis i segurament encertaràs, eh?
Clar, perquè Núria, ells aposten molt per la internacionalització. Les empreses que això no ho tinguin clar no se'n sortiran, no? Com s'aposta per obrir-se mercats de fora? Què han de fer en concret les empreses, no?, per aconseguir-ho això, Núria?
Mirar, tenir una visió en gran, veure en gran, mirar en gran, ser líders, i això vol dir creure en ells mateixos, fer treballant per la qualitat i sabent que amb el seu producte amb una innovació que forma part del seu ADN. Les empreses tèxtils, i aquí en tenim una, han incorporat la innovació i la sostenibilitat des del seu naixement. Perquè si una empresa no innova cada dia, mor. Com s'internacionalitza? Creient en ells, aportant productes especials que donguin resposta a necessitats i fent-ho al màxim de bé, tant en qualitat de producte com en qualitat de servei.
Clar, m'imagino el teu pare dedicant-se a l'empresa, el teu avi, segurament t'escolta i algun emprenedor diu, jo vull durar molts anys, digue'm un consell que ha passat del teu pare a tu, del teu avi, del teu besavi, va. Algun consell que tu també has après i que podem comunicar avui a tots els oients emprenedors de la Revolució.
Doncs sonarà molt tòpic, però és la passió pel que fas, que t'agradi molt el que fas i que siguis capaç de transmetre-ho als demés, a les generacions que venen, però també doncs, als col·laboradors que tens, que són excepcionalment importants.
Clar, la passió, eh?
Deixa'm dir-te, jo crec que hi ha un element afegit, que és com han anat formant cada vegada més i molt les generacions noves. Clar. I tenim empreses amb directius, com és el cas del Ricard, molt ben formats. I això també permet fer aquesta empenta a la internacionalització.
Clar. I, Ricard, la revolució digital, com diria que ha entrat amb vosaltres a Olius? Com ha entrat aquesta revolució digital?
Doncs, mira, ha entrat progressivament, però sí que l'any passat doncs, hi va haver un catalitzador que va ser doncs, guanyar una subvenció per un pilot de digitalització que es diu DigiTVC, que ens ha permès doncs, fer un pilot d'implantació d'una plataforma d'internet d'IoT, Internet of Things, industrial.
Internet de les coses.
A nivell industrial, amb dos objectius. Un, doncs, tenir un coneixement molt més precís dels temps de producció i un altre, que és poder vincular els nostres consums energètics i d'aigua a produccions concretes. I, per tant, doncs, saber exactament quanta electricitat i quanta aigua s'ha consumit per fabricar doncs, un lot concret.
Molt bé. Doncs, escolta, el teu somni suposo que és 180 més, no?
O més.
Quin és el teu somni? Que l'empresa arribi a...
Doncs, com a mínim, a la següent generació i que creixem doncs, i arribem a molts més països dels que avui toquem.
Escolta, ens ha d'atrapar. La Fundació per la Indústria i l'entitat que l'ha fet néixer té 500 anys.
Clar.
Per tant, el Ricard està competint per arribar en aquests 500.
Clar.
I arribaran.
Doncs clar que sí, del 180 al 500. Ricard, enhorabona per aquests 180 anys d'història, per l'encàrrec també de la família reial anglesa i sobretot per la vostra trajectòria. Felicitats i, Núria, gràcies sempre per acostar bons continguts. Gràcies. Una abraçada.
Revolució 4.0. Ens trobareu dos dies, els dissabtes i els diumenges.
Me gustas tú, me gustas tú, me gustas tú. Vinga, va,
queda. Com serà la Catalunya del 2030?
Queda't així, queda't aquí, amb mi.
Dissabtes a l'app i web i diumenges de 10 a 11 de la nit.
Vinga, va, queda. I walked away, you want me then, but easy come and easy go.
Món 2030.
El canvi climàtic avança de manera imparable. Cada dia en alguna part del món ens ho demostra amb fenòmens sovint devastadors. Zero emissions per al 2050 és el gran objectiu. Serem capaços de frenar el que sembla impossible? Aquesta és una pregunta que només admet una resposta. Ja anem tard, o sigui que no podem perdre més temps. You bought that lifestyle. I saludem a Miquel Rey, director general de negoci d'Orecat. Bona nit, què tal, com estàs?
Molt bé, bona nit, Chantal.
I Miquel Rovira, director de l'àrea de sostenibilitat també d'Orecat. Bona nit.
Bona nit, Chantal.
No entrarem a debatre si anem tard o no. Amb vosaltres volem parlar de qüestions concretes. D'entrada, un sí o no. La tecnologia pot ser una bona arma per combatre el canvi climàtic, Miquel Rey?
Sí, és necessari, però no suficient, eh? Dit això, perquè hi ha d'haver un canvi de consciències també, tant individuals com col·lectives, tant privades com públiques, i amb la tecnologia ens en sortirem. Però sí, és necessària, però no suficient.
Miquel Rovira.
Sí, evidentment la tecnologia és imprescindible, però sempre l'hem d'acoplar el que és amb la sensibilització de les persones i fer-la arribar a tothom. Això també és un repte que va més enllà de temes estrictament tecnològics i d'una part social, també.
Clar. Avui ens volem centrar en una qüestió fonamental, el problema de l'aigua. És indiscutible que malgastem massa, no? I l'aigua es pot reciclar, com tants i tants altres productes, no, Miquel Rey?
Sí, sí, sens dubte. I és una aigua... L'aigua és un bé extremadament preuat i, per tant, no el podem utilitzar només una vegada. Aquí en Miquel és un gran entès amb això, per tant, també li deixo dir la seva en el respecte.
Sí, aquí, gràcies, Miquel. Aquí és important remarcar que a Catalunya estem fent un consum per persona d'aigua que és prou baix, si mirem els estàndards que recomana l'OMS. El que sí que és cert és que l'aigua que no veiem, la petjada hídrica, pensem que, per exemple, perquè ens arribi un litre de llet a la taula, al darrere de tot el procés hi ha 1.000 litres d'aigua, o podríem parlar de que per una taronja n'hi ha 50, o que per 300 grams de carn de porc n'hi ha gairebé 1.500, aquesta aigua que no veiem, que no té per què ser consumida, potser a Catalunya, sí que ens ha de fer pensar que hem de fer un consum responsable i que tot està enllaçat, que és una cadena molt llarga, i que els nostres efectes, les nostres decisions de consum, afecten també a tot el món.
Clar. Fa uns dies vau participar en un congrés internacional sobre la reutilització d'aigua que es va fer a Girona. Quines propostes concretes sobre com reutilitzar bé l'aigua es van fer? Miquel.
Sí. Mira, la tecnologia, Chantal, ens permet reutilitzar aigua amb seguretat. Tot i així, hi ha espai per la innovació, en nous tractaments i en monitorització, però amb la reutilització és molt important sensibilitzar a la població, fer-li entendre que aquesta aigua és segura i necessària, i també els aspectes de governança. És fàcil parlar de reutilització, però com portem això a la pràctica? Qui es fa càrrec de les inversions? Quin preu li donem a l'aigua regenerada? Tots aquests aspectes, combinats, com dèiem abans, amb els tecnològics, són la clau de que això vagi a més.
Clar, però per millorar la qualitat de l'aigua, no? Per desalinitzar, per reutilitzar, ens cal més energia, no? Per tant, provoquem també, ens preguntem, escalfament global, no? Miquel Rey, com la tecnologia pot ajudar a trencar una mica aquest cercle viciós, també, que tenim?
Home, és el que et deia abans, eh? És clau, perquè sense les tecnologies d'energies renovables, que per exemple tenim avui, no ho podríem assumir, i sense les tecnologies de membranes i de sensorització per mesurar, per filtrar bé l'aigua i per mesurar-ne la qualitat, no ens en sortiríem. Per tant, són eines absolutament indispensables, però han de ser activades i les hem d'activar ràpid, eh? Perquè tal com deies abans, anem tard, i per tant, en tots els sentits, tant a nivell energètic com a nivell d'aigua, hi ha tecnologia disponible, cada vegada l'anem veient més, però s'han d'activar ràpidament, i això és un compromís que hem de prendre entre tots, eh? Tant les empreses, les administracions públiques i cadascú a casa seva.
Clar. L'anomenada economia circular també pot ser una bona aliada en aquest sentit, i a Catalunya us pregunto si estan fent bé les coses o hi ha marge de millora.
Bona pregunta. Sí, l'economia circular, diguem-ne que és el marc mental o la base conceptual, si tu vols, on marquem tots aquests conceptes de resiliència climàtica i com ho portem a terme, no? Com recuperem coses, a aigua, com recuperem residus tèxtils, com recuperem tot tipus de residus, com recuperem energia, com després la reciclem i com després la reutilitzem, no? Es parlen de moltes erres, ja ho veus, però és la base conceptual del tema. Llavors aquí, la gràcia a l'hora d'utilitzar aquest concepte és que tot el que facis vagi orientat a poder aconseguir que totes aquestes erres es facin realitat. I això s'aconsegueix amb l'ecodisseny, que es diu. Vol dir pensar el teu producte, pensar el teu servei o pensar com et mous cada dia per fer-ho fàcil, per tenir el mínim impacte ambiental possible o fins i tot positiu, en el cas de petjada de carboni, en aquest cas seria nul·la o negativa. Llavors, a la pregunta que em feies, anem bé a Catalunya, hi ha marge de millora? Home, anem bé comparat amb què? No? O sigui, si comparem amb tot el món, doncs sí, anem bé, estem clarament en els vagons davanters, però si compares els que van millor, doncs no anem prou bé. Hi ha molta feina a fer i molta feina feta. Hi ha l'Observatori, per exemple, l'Observatori d'Economia Circular, que fa temps que funciona, impulsat per la Generalitat, que és una molt bona iniciativa, que indica què ens està passant, què podem fer, però hi ha llavors molta feina a fer que no s'està accelerant prou. Per exemple, facilitar la instal·lació de renovables, no? O facilitar que el biogàs, o sigui, la generació de gas a través d'elements orgànics, es pugui injectar a la xarxa, cosa que abans parlàvem amb en Miquel, podria cobrir 2/3 de les necessitats de gas de Catalunya. Això no s'està posant prou fàcil, per tant, hauríem de facilitar tant la instal·lació de renovables com la injecció de biogàs a la xarxa.
Vine'm a buscar, vine a robar-me l'aire, vine aquí, balla amb mi, balla com una lluna a l'aigua.
Lluna a l'aigua de Xanango, avui parlant d'aquesta aigua que tant necessitem. Participeu també en una iniciativa que m'agradaria que m'expliquéssiu, que és el Centre de Resiliència Climàtica, no? Important també per nosaltres.
Sí, o...
Sí, digues.
Miquel Rovira?
Sí, el Centre de Resiliència Climàtica és una iniciativa liderada per Eurecat que aglutina diferents institucions catalanes perquè el canvi climàtic és un repte tan gran que no podem afrontar sols. A Eurecat ens agrada molt fer aquestes iniciatives col·legiades, aquestes aliances, per poder sumar forces i tenir tota la capacitat tecnològica i científica del país al servei de la resolució d'un problema. Això és el que fa el CRC.
Per tant, aquestes accions concretes que impulseu, no? Les empreses privades, jo crec, diríeu que en general us preneu seriosament els reptes de mitigar els efectes del canvi climàtic, eh?
Sí, les empreses cada vegada més, i això s'està veient, encara queda molt recorregut per fer. Jo crec que hi ha una iniciativa a nivell global que és el ESG, la iniciativa que contempla els aspectes ambientals, socials i de governança, que de fet ja limita les inversions en determinats àmbits, si les empreses no són respectuoses en aquests temes i si no fan prevenció.
Que sí. Doncs Miquel Rey i Miquel Rovira, gràcies per venir avui al Revolució de Catalunya Ràdio a parlar d'una qüestió que ens implica a tots i que ens exigeix a tots. La tecnologia ens hi pot ajudar, però tots ens hi hem de posar seriosament. Gràcies als dos, una abraçada.
Gràcies,
una abraçada. Gràcies.
Acabem el programa, acabem amb una frase de l'escriptora Rebeca Solnit. La il·lusió és abraçar el que desconeixes. Que no ens falti mai la il·lusió. Recordeu, oients, que ens escoltem els dissabtes a l'API Web i els diumenges a l'antena a les 10 del vespre a Catalunya Ràdio. Gràcies!
L'equip del Revolució 4.0. Xantal Llavina, Jordi Pi, Jordi Portals, Anna Cervera, Judit Sala, Marc Brugat, i a la realització tècnica, Josep Maria Campillo.
Listen up. Spain.
Best between two.